Senyores, senyors, si aquesta nit tenen ganes de conèixer una Barcelona diferent, una Barcelona plena de records, de nostàlgia i tradició, el nostre programa avui els vol fer un suggeriment. El que es porta ara és la modernitat, els bars freds, el neó, la poca comunicació... Doncs bé, avui aquesta nit els invitem a conèixer una altra Barcelona que no té res a veure amb la que ara està tan de moda. Avui els invitem a viure la nit de la Ruta Decadent, o, si volen, perquè ningú no ens interpreti malament, la nit de la Ruta Bohèmia. Durant 30 minuts a partir d'aquest moment, des d'ara i fins a les 5, ara per ara viatjarà per locals que tenen el seu públic, les seves vedets i, sobretot, una llarga història al darrere. Ens hi porten Alfred Picó i Pilar Sampietro.
La Ruta Decadent, Bohèmia o cutre, és igual al mot que hi vulguem posar, podria començar, per exemple, a les 10, quarts d'11 de la nit. En definitiva, ben sopats. És aconsellable posar-se un vestit discret, res de corbates, americanes o abrics de pell. Un bon lloc de trobada pot ser la Font de Canaletes. A partir d'aquí, comencen les emocions.
I després de sopar, el millor que podem fer és prendre un cafetó o un licor. És el moment de conèixer el bar Quique, un local situat al carrer Rauric. El Quique és un bar de gais, de moderns i d'undergrounds. Són 2:15 de la nit i la veritat és que hi ha força ambient. A les parets, grafitis i purpurines. No tenen tocata perquè no està catalogat com a bar musical, però sí una platina de caset de la que surten melodies de tot tipus. Un dels quatre components que tenen llogat al local parla del tipus de gent que sovint hi va a fer una cervesa o una copa.
Pues mira, vienen gais bastantes, viene gente así como moderna o no sé, y mucho extranjero, muchísimo extranjero.
Eso ya lo estoy viendo, hay muchísimo extranjero. ¿Tú por qué crees?
De hace una época para acá, mucho extranjero.
¿Tú por qué crees que vienen al Quique los extranjeros, los guiris?
Pues te voy a decir la verdad, porque aquí hubo una movida de puta madre hace como 4 o 5 años, unos 4 años. Yo creo que fue el Quique, fue el centro de la movida underground de Barcelona. Por aquí pasaba toda la gente del Víbora, bueno, desde Nazario, incluso el Javier Mariscal... Toda esta gente pasaba por aquí, por el Quique, y entonces se creó una movida, incluso hubo exposiciones colectivas de todos ellos, la Alicia Vela, no sé, un montón de gente, el Jordi Esteva, toda esta gente hizo...
Oye, Sánchez.
Voy, hola.
El Quique, ja ho hem dit, està situat al carrer Rauric, un lloc estret i fosc com no tothom s'atreveix a passar. Segons ens comenten, abans de que el bar s'obrís al públic hi havia molts atracaments. Ara sembla que l'ambient es suavitza una miqueta gràcies a la llum i al moviment de gent que porta al local. La botiga de la vora, l'Ingenio, és una institució en el món dels capgrossos, dels objectes de broma, de les màscares de cartró. Aquesta havia estat molt atracada, sovint. El nostre barman, però particular del Quique, ens comenta tot sobre la conflictivitat del barri.
El barri és bien conflictivo. Muy conflictivo. Hombre, tenemos problemas porque al estar aquí ubicado, la gente que funciona alrededor del barrio, mucha gente, que a mí no me gusta, ni a mí ni a ninguno de los que trabajamos aquí, nos gustaría que entraran y salieran, pero es que además es inevitable y la policía no hace nada, ¿entiendes? Lo más que puede hacer la policía es darnos problemas encima. Se los llamas y hay veces que le dicen, ah, que siempre andáis, es verdad. El otro día había aquí un tío que estaba dando una coña, pero de aquello... Además, metiéndose con la gente y tal. El chaval, yo no estaba, pues si yo estoy, no la da. Pero vamos, el chaval que estaba llama a los guardias. Hombre, otra vez nos llaman, siempre hay problemas. Encima se quejan. Coño, entonces no sé para qué están. Y otras veces los he llamado porque ha habido un problema de un tío que empezaba a tirarte taburetes o a formarte un escándalo enorme. Te han dicho, vamos al 092 que ya irá un coche.
Lo digo tal cual, En definitiva, així és el Quique, un bar on varen prendre algun cubata i alguns licors mentre llegíem les dedicatòries que els amics havien escrit sobre el seu gran mirall.
There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows.
There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. I take this waltz, take this waltz.
Després del cafè, o el licor, del Quique, la nit es comença a engrescar. De fet, ja són 11:45. És hora ja de calentar motors. Hi ha moltes opcions, però ens hem decidit per una, la Bodega Apolo, un dels cabarets més antics de la ciutat, situat al Paral·lel.
És un dia de cada dia. No hi ha massa gent al local, però tot i així la Bodega Apolo conserva tots els seus encants. A la sessió de la tarda hi assisteixen jubilats i gent gran. A la de la nit, en canvi, s'hi veuen cares molt joves.
Moltíssimes gràcies per
Bodega Apolo, ens trobem amb Hilda. Ella és tota una institució a la casa. Fa un número de transformisme perquè, segons ens comenta, li encanta vestir-se de dona. La nit que vàrem parlar amb ella, la nit que vàrem parlar amb Hilda Love, estava a punt de ser coronada ambaixadora del travestisme.
Yo ya llevo 14 años en la Bodega Apolo, ¿no? Lo que pasa es que trabajo mucho afuera. Yo siempre trabajo en salas de fiesta, en cafeteatro. Y siempre tanto tiempo, 14 años en la casa, pues siempre se quema el artista, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué hago? Salgo un poquito y después vengo otra vez. Entonces, en el tiempo que estoy ausente en la Bodega Apolo, la gente preguntan por mí y que de la Hilda, porque me gusta el nombre. Además, yo soy transformista. Yo por la calle voy de chico, ¿no? Voy normal.
¿Por qué? ¿Porque te gusta esta doble ficción?
Sí, claro, porque, mira, no hay necesidad. El que es artista en la pista porque te gusta ser transformista, la transformación, a mí me gusta la transformación de hombre a mujer. Claro, no tengo una cara que tampoco soy un monstruo, pero bueno, una cara que se puede uno presentar. El maquillaje me favorece bien, las pestañas postizas también, la facción mía no está mal, se ve una mujer así un poco sexy, y a mí me gusta eso, me gusta para la transformación. Otra cosa no sé hacer, el sexy no me gusta, muy frívola no, porque eso tiene que tener una silueta. Y claro, lo mío como es transformista, lo mismo da que sea un poquito gordo o un poquito gorda, que es la cara, y lo que cuenta es la cara, y que quedes bien, porque yo conozco muchísimo transformista que no tiene cara de mujer, y a pesar de todo son artistas también, pero bueno, yo quedo bien, y cada vez que vuelvo a la Bodega Apolo, pues la dirección siempre me dice, mira Hilda, a ver si te queda un poquito aquí con nosotros, digo, ay, es que no puedo, porque mira, tengo un contrato en Palma de Mallorca, o me tengo que ir a Almería, bueno, ya vendré el año que viene. Y este año me han cogido porque venía de Palma de Mallorca y me dijeron, quédate aquí un poquito con nosotros, Gila, porque no tenemos en Bodega Apolo, no tenemos un transformista como tú, tu género. Porque como tantísima gente, tantísimo público que vienen a la Bodega Apolo a preguntar por ti, pues entonces en unanimidad pues hemos pensado de hacerte un homenaje. Ya que el público quería y nosotros también, pues por eso te vamos a hacer el homenaje de simpatía a la Bodega Apolo. Y al mismo tiempo te vamos a coronar embajadora del travestismo.
La bodega Polo conserva encara aquells llums trencats que donaven als antics locals nocturns un aire d'intimitat barrejat amb un ambient de festa d'embalat. Les tauletes rodones faciliten el contacte humà i estan distribuïdes per la sala entorn un petit escenari on actuen les artistes. Per Hilda Love, però, la bodega Polo encara té un significat molt especial.
Mira, la bodega Polo és com si fuera un teatro cantante. No lo quieren reformar porque le quieren dar el aliciente de un café cantante. Por eso no lo quieren cambiar, porque mucha gente han dicho, oye, pues debían de cambiarlo, debían de reformarlo un poco. No, pues entonces no tenía su encanto. Aquí he sido donde yo me he hecho, ¿eh? Yo me he hecho de artista aquí en la bodega Polo. El público que viene aquí puede ser la persona, pues como te dije, estudiante, vienen también pintores, vienen gente de la noche también. Pero bueno, de todos modos es un local que se está muy tranquilo. Aquí no pasa nada, aquí no ocurre nada, aquí no, como en alguna sala que tienen que tener miedo de que lo mejor entran en la sala y lo mejor la pueden atracar. No, no, aquí no, porque aquí tenemos, además tenemos unos barmas muy fuertes y al mismo tiempo muy guardaespaldas de la bodega Polo, que nunca pasa nada. La prueba que vienen por la tarde la tercera edad y nunca se han quejado de nada. Nosotros somos 14 artistas, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Claro, que cada uno tiene su género.
A usted, señora, señora mía. A usted, señora, que no se atreve a vivir la vida. A usted, señora, señora mía. A usted, señora.
No podria faltar en una sala d'aquestes característiques la veu flamenca que entonés cançons provenents de la música andalusa. La Niña de Vallecas n'és un exemple ben clar. Amb ella va estar parlant una bona estona l'Alfred Picó.
Pues canto flamenco español, algo melódico también. Tengo una voz bastante fuertecita y entonces puedo cantarlo. Pero vamos, lo que más domino es el español, la canción española y flamenco. Por la tarde vienen personas mayores, o sea, jubiladas, porque tenemos unos precios muy baratos, 200 pesetas con consumición, y se lo pasan muy bien. Vienen señores mayores. Y luego por la noche pues hay otra clase de público, lo mismo vienen chicos jóvenes, que vienen grupos grandes de chicos jóvenes, que también se lo pasan muy bien, y matrimonios, y personas de todo, o sea, por la tarde es distinto y por la noche otra clase de público, pero nos visitan bastante público, porque es una casa muy conocida y se lo pasan muy bien, y los precios son baratos. O sea, yo por ejemplo, como llevo tantos años, entonces voy a actuar a otros sitios también, hago cine también, varias películas, y entonces lo mismo, la empresa nos deja que salgamos a otros sitios, aunque, claro, yo por ejemplo, mi casa es esta, y entonces aunque yo salga a otras salas de fiestas o a otras discotecas o a otros sitios, entonces siempre mi casa es esta.
Abans de marxar a descobrir altres santuaris de la vida nocturna de Barcelona, ens vàrem aturar un moment a parlar amb la senyora encarregada dels lavabos aquí a l'Apolo. Havia situat la seva cadira molt a la vora dels serveis públics, però de cara a l'escenari per no perdre's ni un detall de les actuacions. Ella també sabia molt sobre la bodega Apolo.
Hola, bonita. ¿Usted se encarga de los servicios de l'Apolo?
¿De dónde?
De los servicios de aquí de la bodega Apolo.
Sí, sí.
¿Cuántos años hace que está aquí?
Poco, reina. Cinco.
¿Cinco años?
Sí.
¿Y cuánta gente ha visto pasar por aquí?
Mucha, dirás.
¿Y de todas formas y de todas maneras y de todo tipo?
Claro.
¿Qué cosas recuerda que sean agradables para usted? ¿Qué anécdotas recuerda que le gusten?
Hombre, no, mira, para mí todas son buenas.
¿Sí? Me has puesto sentimental, romántica. Me has hecho casi llorar, nostálgica.
Sortíem de la bodega Polo, que eren pràcticament quart d'una de la nit. De cop i volta ens ha vingut la gana. De fet, ja fa estona que el sopar ha passat a millor vida, i a quart d'una de la nit una pasta, un dolç, uns bombons o qualsevol llaminadoria és sempre interessant. I per assolir el nostre objectiu, marxem cap al carrer Escudillers.
Allà, entre prostitutes, àrabs, turistes i gent de nit, entrem a l'Estel, una pastisseria típica i ben noctàmbula. Els dos encarregats de la pastisseria asseguren que, malgrat estar situats en un carrer molt conflictiu, el carrer Escudillers, mai els han atracat, i comenten també les avantatges del moviment de gent que entra i que surt de la pastisseria.
Bueno, l'ambient és molt variat. A la primera hora que hi ha la mestressa de casa amb els nanos del col·legi, el típic d'un barri normal. I per la tarda, doncs, també és normal. I llavors a la nit varia una mica i, clar, llavors hi ha de tot, no?
Teniu obert les 24 hores del dia?
Home, no.
Fins a quina hora obriu?
Fins a la 1.
Per què fins a la 1? Les pastisseries normalment es tanquen a les 7 o les 8.
La tradició d'aquesta zona, que inclús abans estava oberta fins a les 5 de la matinada, eh? I hi havia més de pastisseries, tota la zona, diguéssim, del que és el Paral·lel i tota aquesta zona d'aquí, tot estava obert.
Teniu gent ara, a la nit, que us ve a comprar?
Sí.
Sí, sobretot, per exemple, ara que són les 11:55, quin tipus de públic us està venint i quin tipus de públic creieu que vindrà, doncs, fins que tanqueu?
No ho sé, va dir, és molt variat, eh? És molt variat, no sé. No sé com dir-ho, però vull dir, no sé, és un públic molt, molt variat.
I amb la panxa plena, amb una pasta o un dolç d'aquesta pastisseria a l'Estel oberta fins a altes hores de la matinada, i amb aquestes energies al cos, és hora ja de rebre emocions fortes. La nostra ruta decadent o bohèmia, a quarts de dues del matí, ens obliga a visitar un local ben singular. Està al carrer de l'Art del Teatre. És un cabaret a mig camí entre el porno, l'erotisme i el music hall. Hem arribat a la Sala Villarrosa.
Alcanzar una comunicación con los espíritus tan cerca que ocurren cosas como estas.
Aquesta és una presentació especial, però és que malgrat tot és que el sol de la sala era ben bé especial, oi?
Aquest era el número de l'espiritisme eròtic.
Exactament, després acabava amb un show porno, que és el Palat Fort, precisament, del Villarrosa. La sala Villarrosa ofereix un gran ventall de possibilitats. L'entrada és relativament econòmica, 600 pessetes amb consumició inclosa. A quarts de dues de la nit hi podem trobar estudiants, homes solitaris amb ganes de gresca i algun turista. Els primers números són molt senzills, vedets entre 30 i 50 anys, interpreten cançons mentre ballen sobre l'escenari. Després d'aquest número porno que hem comentat, en el qual una parella fan l'amor en viu i en directe, arriba una gran artista, una dona o un travesti, millor dit, que amb la seva broma i les seves obscenitats s'emporta els aplaudiments del públic. Ella és Lola, la Lola de Huelva, així la presenten. La Lola de Huelva.
Ella és la maestra de l'humor.
La Lola.
La Lola de Huelva.
Alfred, que ha arribat el moment de que comentem una miqueta els béns i els mals de la sala Villarrosa. Tu què et va semblar?
És una sala molt impactant i sobretot el que realment a mi em va impactar, em va frapar més, és que la primera part, les actuacions són molt senzilles, són això, vedets entre 30 i 50 anys que canten doncs, o cançó lleugera o cançó flamenca, que pràcticament no hi ha ni estriptis, alguna doncs, es treu la part de dalt i ensenya doncs, els pits, però és una cosa doncs, bastant lleugereta, no? I és clar, de cop i volta, quan són les dues de la nit i surten això d'aquesta mena de frase que hem sentit, espiritual, coses una mica cabres, arriba el número porno. És allò, un coit en directe i, esclar, vull dir, queda una miqueta fort, la veritat, al contrast, després d'haver vist doncs, uns números una miqueta descafeinadets, doncs això, una parella que fa l'amor.
Però
que,
malgrat tot, això de fer l'amor, oi, és un dir, com a mínim ho intenten.
Sí, la veritat és que jo no sé si això és entrar en morbositat, però costava molt que l'home, que l'actor, vaja, tingués una erecció i, esclar, aleshores el pobre home que estava a la cabina punxant la música eròtica perquè era ambient, doncs se li clavava la cinta i l'havia de tornar a punxar i rebobinar de nou i rebobinar perquè no hi havia manera de que s'engresqués. Al final, doncs, després de grans patiments per part també del públic,
tothom patia,
animant a la noia que a veure si l'excitava una mica, doncs sí, va haver-hi
l'erecció, la penetració, i es va acabar el número. Vull dir que va ser més un número de patiment que d'altra cosa.
De tota manera, qui realment és l'artista de Villarosa és la Lola de Huelva, ja ho hem dit. Per què? Doncs perquè suposo que amb la seva alegria i també els seus acudits i les seves cares, doncs fa una miqueta que sigui alegre el local, no?
És una dona esplèndida, és a l'estil de la Divine, la malaguanyada Divine, té molta gràcia, es fica molt amb el públic, és una mica la part més representativa d'aquesta decadència bohèmia, i possiblement és una llàstima que surti tan tard a l'escenari, surt sempre cap a 2:15 i potser alguna gent ja ha marxat, però realment la Lola de Huelva és una gran artista, una gran vedet.
Això diu.
I la nostra ruta per la Barcelona decadent o bohèmia comença a entrar ja a la seva recta final. Són 3:15 de la matinada, però ens queda un objectiu fonamental, entrar dins de la famosa bodega bohèmia. Abans, però, i tot passejant per les Rambles, se'ns presenta una dona amb roses i clavells. És la tieta Cati, una senyora entranyable que sempre té una flor a punt.
Com ave precursora de primavera, en Madrid aparece la violeta.
Violetes no ven, però ven roses. Una rosa o un clavell poden servir per declarar l'amor o, senzillament, per tenir un detall personal amb la vostra companyia. El que passa és que trobar roses o clavells a les 2 del matí no és tan fàcil, i menys a la part baixa de les Rambles. Per això, la presència de la tieta Cati és de vegades una presència oportuna i màgica.
Me han dicho, ¿cómo le gusta la noche? Digo, porque es media vida. Me encanta.
¿Hasta qué hora está usted?
Uy, hasta la 1:30, a las 2 de la mañana.
¿Siempre está por la calle Escudillas?
Siempre, siempre Escudillas, ya casi 40 años.
¿Y quién le compra la rosa?
Oh, todo el mundo.
Hoy, por ejemplo...
Yo la ofrezco.
Sí.
Bueno, yo ofrezco, pero a veces no ofrezco y me piden. Y las vendo, claro.
¿Hoy sí. ¿Ha vendido ya bastantes?
Sí, bastantes. Bueno, sobre todo en los caracoles. Tengo unas mesas grandiosas.
¿Y vende ahí?
Vendo mucho, sí.
Dicen por eso que la calle Escudillas y todo el barrio no se ha degradado un poco, ¿es verdad?
No, diga que no. Porque yo lo que pasa es que a veces, mira, le digo, no sé si puedo decirlo por aquí.
Claro, que sí, mujer.
Es que le digo a los guardias, oye, no dejarme la calle tan limpia, no me dejéis ni chorizos.
¿Los chorizos compran rosas?
A veces sí, porque como tienen dinerito, pues compran para sus mujeres, sí. Para mí todo el mundo se porta muy bien por esto.
¿A usted no le hace nada poder vender en este barrio? ¿Ni ha tenido ningún problema?
¿Qué va? No tengo problema. Al contrario.
Ya ¿Va entrando en cualquier local?
En cualquier local que me dejan, claro. Yo entro con corrección. Sí, sí. Ahora tengo la exclusiva de los caracoles. Sí. Y ya te digo, todo el mundo me compra. Y el que tiene poquito dinero, digo, bueno, es igual, otro día me lo das.
Bueno, ¿y cuánto vale una rosa?
No, hombre, esto ya un poco para la florista de las Ramas me dirán, hija de María. Depende, porque hay de todos precios, hay de 100, hay de 50, para que rebajen.
Señorito, que no vale más que un real. Llévelo usted, señorito. Cómpreme usted este ramito para lucirlo en el ojal.
I encara que tingués una veu una mica masculina, podem assegurar que era una dona, una senyora molt entranyable, la tieta Cati. Doncs la nostra ruta per aquesta Barcelona decadent o bohèmia comença, com dèiem, a entrar ja en l'autèntica recta final. La nostra ruta acaba en un dels locals més peculiars de Barcelona, i sense exagerar podríem dir que és un dels més peculiars d'Europa. Fa més de 70 anys que funciona. És un lloc on viuen i moren els artistes. Quan passes la porta d'entrada, entres en un món de records i fins i tot de nostàlgia. Hem arribat a la bodega bohèmia.
La decoració de la bohèmia no ha canviat. Les mateixes fotografies, els mateixos retalls de premsa, imatges, cartells i banderetes de sempre. Al piano s'hi troba els mestres Ramon i per l'escenari passen antigues figures del món del music hall. Prendre una cervesa o un licor ens costarà entre 500 i 700 pessetes. I tenim assegurat espectacle fins ben entrada la matinada. Un espectacle del que participen molts artistes. Parlarem primer, una miqueta després, amb Chelo Romero. L'Alfred Picó i jo vam entrar en un dia que plovia.
Que plovia molt i realment, això ho hem de comentar als oïdors, que tots aquests fragments són trets en directe del mateix local. Pensàvem que sempre pot quedar més testimonial. Agafar fragments en directe, encara que no tinguin un so molt bo, que no pas fer-ho.
No tan sols aquests, sinó els altres que hem posat anteriorment.
Exacte.
Com dèiem, una de les artistes que hi ha a la Bodega Bohèmia i que cal remarcar és Chelo Romero.
Ahora en la Bodega Bohèmia estoy actuando nada más desde...
No, això està passant perquè està plovent i com que no tenen posto per anar, es col·loquen allà on sigui. Però de la manera que es pot, els treuen, perquè aquí venen persones que els agrada molt la bohèmia i els agrada els artistes com cantem i tot, perquè encara que som grans, som artistes, però artistes. Perquè jo tinc 74 anys, però sóc artista i canto molt bé.
Gràcies a Pilar Sampietro i Alfred Picó, aquesta ha estat la nostra ruta decadent o bohèmia, anomeneu-la com vulgueu. La proposta queda, doncs, oberta a la seva imaginació. Provin d'arriscar-se. Els resultats poden ser molt positius.